Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Sé que habéis matado a Néstor y que habéis tirado su cuerpo por ese barranco, ¿vale? Que tú estás embarazada de Iván.
Una testigo, ¿no? Sí, vale, Yolanda, que está en coma.
Te presento a la gente Alberto Medina.
¿Beto?
Tienes un asunto personal conmigo.
Tú lo tienes conmigo.
¿Quién podría tener razones para creerle muerto?
Natalia no está bien, insiste en ir a por ti. ¿Sabes lo que le va diciendo a la gente?
Nat dice que vio a su madre matar a Iván y que después mató a Néstor.
¡Porque mi madre ha matado a mi padre!
Yo lo maté.
Todavía está el forense sacando el cuerpo del agujero.
¿Qué agujero?
¡Ana!
¡Que no es él!
El forense ha encontrado un anillo.
¿Néstor?
¿Qué madre acusaría a su hija para librarse?
Macarena.
¡Que Macarena no fue, coño!
Si pensar en cómo engañarte a ti, en cómo engañar a la policía, en cómo engañaros a todos.
7 minuts, 8 minuts, que passen de les 4, estem en directe aquí al Fabricació Pròpia Ràdio Estel. El 14 de desembre es va estrenar Movistar Plus la segona temporada de Todos Mienten, el thriller que barreja també la comèdia negra, obra de Pau Freixas, i protagonitzat per Irene Arcos, Natalia Berbeque i també la nostra convidada d'avui, que a més és en aquesta ocasió, doncs també ha agafat el rol de guionista, també li preguntarem. Un èxit que, clar, a la nostra convidada li arriba 25 anys després de papers en sèries tan icòniques i tan nostres. Ara li preguntarem també com va portar aquells papers, perquè eren papers que eren seus i també i de tots els espectadors. Series com ara Nissaga de Poder, Siete Vidas, Compañeros, on feia de Valle, un dels personatges de ficció més estimats, com deien, pels adolescents, per molts adolescents dels 80. Avui és un plaer saludar aquí a l'estudi de Fabricació a la Eva Santolària. Eva, com estàs?
Hola, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
No, res, a tu per venir, perquè sabem que són dates d'aquestes complicades.
Sí, sí.
Perquè ara ho comentava, entre tots els virus que van circulant.
Sí, jo m'he escapat, eh? Ho he patit al Nadal, ens hem encomanat tots. A més, vam anar a passar el cap d'any a Madrid i tenia, havia agafat entrades per espectacles totes les nits i tal, i va ser arriba,
I
tots malalts. I dic, no. Dic, a veure, ens hem d'organitzar.
A veure.
No, hem de ser catalanets, vale? O sigui, això d'arribar aquí i anar perdent les entrades no em va bé. I llavors, és veritat, ens vam organitzar superbé, perquè el primer dia vam poder anar dos a l'espectacle, vam perdre les entrades. No, ho vam fer bé.
Ah, mira.
Ens ha sortit una cosa molt gràcia.
I els virus, almenys, us han pogut condicionar fins... Ostres,
sí,
tu.
Sí.
És que, llavors, clar, és que sí, això, això és una bogeria, eh?
No, va ser increïble.
I a part, és el que dèiem, no, Eva, que van caient. No és que caiem tots de cop. No.
Això que ens va fallar una mica.
És
perquè si haguéssim sigut els quatre, doncs... Però no, va ser com... Vam arribar i primer al nen gran, a l'endemà la nena, el tercer dia la meva parella també, i després ja l'últim jo vaig començar, saps allò que...
Tu vas aguantar, eh?
Jo anava dient, jo soc mama, vale? Tinc superpoders. No, perquè, clar, dormia a vegades amb els que estaven malalts.
No, clar.
I jo deia, jo tinc superpoders, però va arribar un dia...
Que vas dir, escolta.
Els meus superpoders van començar a fallar, saps? I vaig tenir un dia una mica complicadet, però no, és increïble. A més, està tothom. Perquè és igual, després anaves a passar el cap d'any amb uns amics i qui no era un, l'altre, bueno, un desastre.
No, és un desastre, ja ho pots ben dir. O sigui, aquesta primera setmana, i és veritat, perquè els metges recomanen això, que el pic arribarà d'aquí uns dies. Vull dir que espera't ara també les trobades amb els Reis i tot plegat.
Ja. Demà serà maco també. Tots,
demà serà un dia molt
tots
maco.
Tots junts, sí. Els virus, demà.
Mira,
genial.
I l'únic, bueno, bo sempre és que plogui.
Que
diuen que demà plourà. A partir de les 8 del vespre, diuen. En algunes zones de Catalunya. Ens ho explica la nostra meteoròleg.
Però una cosa, a Barcelona.
A Barcelona crec que també.
A partir de les 8?
A partir de les 8. Bueno, jo ara estic fent de meteoròloga, Eva, que... Ui, només em faltava això.
És que, clar, a veure, la cabalgata passa per diferents horaris. Anem d'anar una mica ràpid, perquè, clar, per final...
Llavors, és que deien, que la gent deia, ostres, és que es posaran en els primers trams, perquè són per on passa primer la... No? I, clar, i després, al final no quedarà ningú, i els Reis hauran de marxar a correcuita. Però, escolta, mira, a veure, ens esperem a demà.
No, i que no marxin, que estaré jo a l'altre final, que n'entra... Que estarem allà amb un paraigües, amb unes botes, encantats de la vida.
Em va fantàstic.
Home.
No, tu deies això perquè també va bé que plogui, perquè així fa circular una mica els virus, no? I ens airegem una mica.
Sí, absolutament.
Escolta, que les està passant aquí el temps, nosaltres aquí parlant de la vida, Eva. Todos mienten, clar, ara em feia, perquè actriu i guionista, no? Com et sents tu més còmode, no? Perquè...
Còmode, bueno, que jo em sento actriu. O sigui, perquè per necessitat, perquè no sé, jo crec que no sé viure d'una altra manera, interpretant.
Sí.
Més enllà de si estàs en un escenari o estàs davant d'una càmera o estàs a casa teva sense feina. La interpretació, jo crec que... que forma part de tu i és una manera de viure i de comunicar-te amb el món, saps? O amb el mirall, és igual. No? El que passa és que, o sigui, ja, i com a guionista o dintre d'aquesta faceta de guió, jo em sento supercòmoda, perquè crec que és una cosa que he fet sempre de manera natural, segurament sense ser gaire conscient de que ho estava fent, o que tinc una manera de pensar molt propera a les estructures de guió, i que segurament també per la meva feina m'he acostumat molt a pensar també des dels personatges. Llavors la suma de tot fa com que això, que em sento còmoda. Em fa, més que si em sento còmoda o no, és que em fa una mica de pudor quan ara amb aquesta promoció, no, de la sèrie i tal, doncs se'm diu lo de guionista, perquè em sembla tan difícil la feina de guionista i tan complicat crear, i és tan, hi ha tanta gent implicada en això, no? Que jo em sento com superpetita, em fa vergonya. Evidentment, estic davant dels micros i com tinc aquesta doble faceta, doncs, d'actriu i de guionista, sóc jo la que estic aquí donant la cara, no? Però bueno, això em fa sentir una mica encara... és el síndrome de l'impostor.
De l'impostor, clar, sí, sí. No? Que sempre ens tenim al darrere, que no ens el podem treure de sobre, no, Eva?
Sí, absolutament, sí, sí.
Però sembla que així, com ho estàs explicant, com una evolució, no?, de la teva, diguéssim, vocació de ser actriu, no?, que ara que ha evolucionat, diguéssim, i ara també és això que dius que ho has fet, en el fons, tota la vida, no?, el fet de pensar els personatges,
sí,
no?
Jo, i les històries, vull dir, crec que... I a més, és curiós, perquè jo... des de sempre he tingut amics, des de sempre que vaig començar professionalment, vull dir, però amics guionistes, directors, actors, que m'han passat els seus guions perquè jo els hi...
Revisi.
Més que revisar, perquè no era tan oficial, però sí perquè els hi donés la meva opinió.
Val.
I s'han fiat molt de mi. I llavors, per això dic que jo crec que ho he fet d'una manera... Que sempre ho estava fent, no?
Sí.
I ha sigut amb temps, no? I especialment des que vaig començar la relació, no?, amb la meva parella, amb el Pau Freixas, que, o sigui, de dir que per tant els guions els tenia a casa i, clar, de manera m'anava passant el que et sembla, què et sembla la cuina?
Més natural possible, clar, no? Clar, és que no podia ser una altra manera.
Que cada vegada he anat fent... aquesta evolució, no només des de l'anàlisi de guió, que és el primer que la primera temporada de Todos Mientes sortia com a analista de guió, perquè realment és el que va ser, es va posar com a títol de crèdit i el sou que vaig cobrar per aquesta faceta, no? Que era com, escolta, tot això que he estat fent al llarg de tots aquests anys, que és agafar un guió i comentar-ho, i sobre les meves notes o sobre les meves opinions, agafar una altra versió de guió i després m'ho torno a llegir, torno a comentar i es fa una altra versió, i, no? I al final és tan petit allò que comentes que és un diàleg, no? Perquè al final, després de moltes versions, estàs ja en el més petit, no? Amb els diàlegs, amb com comença, com acaba una escena, no? Doncs a partir d'estar amb el Pau ja amb aquesta segona temporada, ja va ser, que això sí que em fascina, perquè això sí que no ho havia fet mai, que és ja no comentar tant el fet, el guió fet, encara que canvi amb les teves notes i tal, però jo sí comentava la feina feta, no? En Todos Mienten, al final de la primera temporada i tota la segona temporada, he estat dintre de la sala de guió amb la pissarra en blanc, és a dir, creant la història. I
com ha estat aquest...
Brutal, fascinant.
Aquesta etapa, no? Perquè...
Fascinant, perquè és una pissarra en blanc.
I com s'afronta una pissarra en blanc?
Doncs amb vertigen, amb llibertat, no? Perquè hi ha una primera part on tot és possible i tot pot ser. Hem intentat mantenir la llibertat aquesta de fer allò que és impossible, o sigui, i més amb que Todos Mienten ens ho permet, perquè és aquesta bogeria, no?, que ho permet, no? Llavors, que els personatges facin allò que tu com a espectador estàs veient una ficció i dius, això no passarà. això no passarà perquè no pot passar. Perquè si passa això, s'acaba la sèrie, no? Doncs pues passa. I llavors estàs al capítol 3. I dius, ah, mira, doncs queden 3 capítols. I ara què faran?
Fantàstic. Què fem?
I llavors, això, quan ens trobem en situacions d'aquestes, de que se'ns acudien idees de dir, i si passa això? Que heavy.
Provem-ho.
Provem-ho. Però provem-ho d'escriure-ho, de fer-ho, de col·locar-ho a la pissarra i d'intentar... què passa?
Sí.
I clar, era fascinant, perquè llavors t'asseies, clar, pena que no hi hagués una sèrie de un com se hizo, perquè era brutal, era dir, ahà, molt bé, i això, i ara què? I ara què? De veritat que et quedaves allà mirant, dient, pues no sé.
No sé com ho fem.
No sé com t'has fet tot el lío que acabem de crear. I això, ostres, bueno, a part de que m'ho he passat molt bé, he après molt, no? I hi ha una cosa també dels personatges, no? Perquè, clar, quan tu estàs a guió, quan tu estàs com a actriu, millor dit, tu penses en el teu personatge, no? I construeixes el teu personatge amb la base d'allò que tu que estàs llegint en els guions, i el que diu el director, i la intuïció, no? I acabes de construir-lo amb la interacció dels altres actors, no? Però al final... és el teu personatge. Que jo també, d'una manera intuïtiva, sempre he tingut la cosa de pensar en el meu personatge dintre de la història.
De la història de tots,
clar,
no?
Clar, no jo, el meu personatge, què fa? No hi ha, bueno, jo, què fa el meu personatge, però el meu personatge té una funció dintre d'aquesta història i un rol dintre d'aquesta escena que he de mantenir i he de respectar, no? Però, igualment, sempre és el teu personatge. Però, clar, des del guió...
és una altra
tots
perspectiva.
Tots els personatges.
Escolti, i coescriure-la amb el Pau, com ha anat? Perquè això era la primera vegada que ho fèieu, Eva, de treballar plegats, així, des d'aquest punt de vista de guió.
Ha sigut la primera vegada que ens hem quedat sols, perquè, a més, a partir, no sé si és del segon o el tercer capítol, sols, mano a mano, allà, amb la pissarreta, dient els dos. Llavors, bé, la veritat és que bé perquè... bueno, perquè ens entenem molt bé. I després perquè quan barallem ens quedem a casa, saps què et dic? És allò que dius, no t'hauràs de fer les paus, clar. Perquè, no? Després també perquè estan clares, tot i que estan molt d'acord sempre, eh? I sempre, com diu el Pau, el millor argument guanya. Vull dir, aquí no és que hi hagi una jerarquia. Però hi ha la jerarquia, vull dir que al final, quan s'havien de prendre decisions... les prenia ell, no? I les prenia de manera encertada, vull dir. Jo treballo molt bé amb ell. No sé, jo també suposo que dependrà de cada projecte, no? Però en aquest sentit és un... ens enteníem molt bé perquè teníem molt clar què és el que volíem fer, quines són les línies que volíem modificar respecte a la primera temporada i quines eren les que volíem portar molt més enllà, no?
I, escolta, llavors, en aquest sentit, quin Belmont ens trobarem en aquesta segona temporada de Todos Mienten?
Pues,
que puguis explicar.
Sí, perquè és difícil, aquesta sèrie, explicar-les sense fer
spoiler. Per exemple, algú que digui, ostres, és que jo no he vist la primera temporada, Todos Mienten.
Jo és que crec que s'ha de veure la primera.
Per poder...
sí, per poder-la disfrutar, perquè si no trobaràs... què passa? Que el primer capítol de la segona temporada està pensat com unes hores... com si fos el setè capítol. Són unes hores després de com acaba el capítol 6.
Clar.
Llavors, clar, dius, home, però jo podria veure-ho igualment. I dic, sí, podries, però, clar, tot allò que va passar a la primera, com acaba la... tot i que hi ha un resum... o sigui, el background dels personatges
te l'estàs perdent, no? I és gairebé necessari.
És
no?
Que, clar, aquesta urbanització i aquests personatges i aquest... és com si jo crec que m'ha acabat fent una sèrie, que era la idea, que era importantíssim presentar la gent i construir un lloc al món, no? És com aquestes sèries d'abans, no? Que deies, ostres, jo volia ser metge perquè veia urgències, o jo volia ser advocada...
periodista, per periodistes,
o advocada
no?
Per... sí. O Lugran, una gran sèrie de periodistes, o jo què sé, advocada per Ali McBeal, o jo què sé. Doncs en aquest cas, clar, no vull ser assassina perquè he vist Belma aquesta sèrie, però és una urbanització amb unes persones, amb un grup d'amics, que, a pesar de les coses que passen, no puc evitar que m'agradaria anar-hi a viure.
T'agradaria ser una veïna més,
sí,
no?
Sí, sí, a risc de pues, poder morir, per veure què pot passar. Tenir, saps? Sí. I tenir aquesta... O sigui, jo crec que la gent es trobarà una sèrie molt més divertida.
Que la primera et refereixes.
Clar, per què? Mm-hmm. Pues perquè, perquè els personatges, justament com els hem deixat amb el moment més alt, sí, i els recuperem aquí, les seves imperfeccions i les seves, l'embolic és tan heavy el que estan ficades.
Ho heu pogut desembolicar?
Sí, bueno, hem fet alguna cosa. Ho hem intentat.
Escolta, i la Yolanda te l'has escrit tu o no?
La Yolanda, bueno, clar, l'hem creat...
La Eva Santolària també surt. O sigui, ara sí, ho dèiem, sí. O sigui, és guionista i actriu d'aquesta segona temporada de 2010.
Clar, clar, l'hem creat, però això ho estic explicant molt aquests dies, perquè a mi em sembla, igual la gent ho veu normal, jo ho trobo molt de teràpia, la veritat, perquè, clar... sembla, no, això, com has estat en guió, que tu, el personatge de la Yolanda, l'has escrit a mida, o sí, te l'has escrit, o... però és que és molt heavy perquè realment jo no he estat pensant en la Yolanda en l'època de guió. Però és tan així que no pensava en la Yolanda, sí, i amb l'Anna, i amb la Macarena, totes, i amb la Maite, sí, i amb tots els personatges alhora, no? I són peces necessàries per explicar una història, peces que a vegades les necessito i que a vegades no. I quan no necessitava aquesta peça, la trama la treia. Sigui la Yolanda, si no és allò de dir, ah, no, no, mira, com la Yolanda és el meu personatge, ara sortirà totes les escenes, saps? No, no. I de fet, es va utilitzar cadascun dels personatges, perquè una de les coses que volíem a la segona temporada que passa és que tots els personatges tinguessin com més pes, és a dir, que aquesta sensació de coralitat fos més, encara més, per això, per aquesta sensació d'urbanització, de grup d'amics, de que és un lloc on passen coses. No és que només va passar una cosa i ja està. No, no. Tu vas allà i...
Allà hi ha...
Hi ha un liu que...
Hi ha un marro per tot arreu.
Sí, i que això de les mentides és un... el dia a dia, no?
Mare meva. Escolta, todos mienten, eh? Movistar Plus. I esteu tenint... Quina és la resposta, Eva, que us ha arribat, no? Des de...
Doncs, de moment, ara, avui, em sembla que s'estrenava el capítol 5... la veritat és que el feedback que ens va arribant, perquè com no tens dades d'audiències, no? Llavors això no, jo no sé exactament quanta, sí, gent ho ha vist, no? Només puc saber les persones que s'apropen i em diuen, escolta, doncs estic veient la sèrie, no? És molt bona. Jo o sigui, sobretot és el somriure amb què la gent s'apropa per dir-te estic veient la sèrie. Jo crec que això que hem volgut fer, de fer-la més divertida i que tu estiguis al sofà de casa, sí, teva amb un somriure a la cara, perquè no és una comèdia de ja-ja-ja, no? De carcajada, sinó és aquest somriure, perquè al final no deixa de ser un thriller, no? I no deixa de ser...
És com buscar aquestes complicitats, no?, amb l'espectador.
Ha sigut fer un divertimento, una sèrie que et vingui de gust veure,
sí,
que la puguis disfrutar, que puguis jugar, que no només sigui veure una cosa, sinó que tu puguis participar-hi pensant què és el que ha passat, què ha sigut. I després, per altra banda, fer una mena d'homenatge. No és un homenatge, no és ben bé això, però fer que la sèrie sigui familiar. Entenem familiar com aquelles sèries d'abans que construïen aquests universos que te'ls feies propis i, per tant, a tu t'agradaria formar part d'allà, i que aquesta pandilla d'amics, també per una necessitat que vam tenir a la primera temporada, però que crec que hem anat més enllà, no? I quan la gent acabi l'últim capítol ens entendrà el que estic dient, de que tots aquests... aquesta pandilla d'amics són uns grups d'actors que formem part d'una generació que estan a l'imaginari de la gent com a pandilla, perquè estem com en el cinema dels 90, tele dels 2000, no? Amb diferents sèries molt conegudes de la gent, no? Pues Compañeros o Más que Amigos, jo què sé jo, Siete Vidas y Aida, o Aida, El otro lado de la cama, sí, Días de fútbol... tot aquest ventall d'actors, jo crec que la gent ens té ubicats com amics, tot i que encara... O sigui, pot ser que amb alguns no haguem coincidit, no? Per exemple, poso l'exemple de la Miren i Barguren. Jo no havia coincidit amb ella.
La Miren, que és espectacular.
És espectacular.
No?
La Miren és espectacular, és que s'aixeca fins que se'n va a dormir. Llavors, de què em parles? De què? De tot.
De tot, no?
És de tot, és meravellosa. Però jo, per exemple, no la coneixia, però la gent ens tenia ens associa,
sí,
perquè jo he fet 7 vides i ella ha fet Aida i ella era la filla de la Aida, sí, de la Machi. Sí. I claro, llavors dius, pues claro, dius, no, pues, que... pues claro, no, perquè no ens coneixem. Saps? Llavors, i crec que un cop acabada la temporada, crec que hem aconseguit això, que aquesta sensació de pandilla sigui per la gent més real inclús que abans, no? Més familiar i més de que tu vols formar part d'aquesta pandilla també, no?
Mira, aquesta pandilla que, clar, com deia la Eva Santolària, Déu-n'hi-do, ho saps que ens ha passat el temps volant, però clar, volíem repassar una mica, perquè tu, és que has format, clar, tu deies companyeros, però és que has format part de tantes sèries que formen part del col·lectiu de tothom, de tot Catalunya, però tu no recordes el teu debut?
De sèrie?
Sí.
A la sèrie Anisaga, de Poder. Bueno, no, el debut, mentida, va ser Estació d'Enllaç.
Va, t'escoltem?
Vinga, va. Vale.
1995, així debutava Eva Santolària, Estació d'Enllaç.
Tu vols trobar el violador?
Es fa que sí.
Però el vols trobar per tu.
Què vols dir?
Que el vols trobar per venjar-te tu. El vols trobar per salvar el teu honor ferit de mascle.
Però què dius?
L'última persona en qui estàs pensant és en mi.
Què?
És que sí, això és la prehistòria. És molt heavy. Fa molts anys.
Què va significar per tu aquest primer paper a Estació d'Enllaç, no? Perquè recordem que ets una jove que havia estat víctima d'una violació,
sí,
si no m'equivoco, no?
Sí, sí. Saps què passa? Que, a veure, jo el primer que vaig fer va ser una pel·lícula que es deia Susana, amb l'Antonio Echavarrías i protagonitzada per l'Àlex Casanovas i per mi, no? I aquesta pel·lícula, clar, era molt dura. Jo feia d'una prostituta del Raval, que no havia tingut educació i que m'havien prostituït des de molt petita, no? Clar, el rodatge va ser heavy.
Va ser dur.
Va així de bum, saps? Què és el primer que fas? Doncs fas això, no? Clar, jo crec que quedava com una setmana, potser per una setmana o 10 dies o així, per acabar el rodatge, i jo ja pensava, buah, tio, això ha sigut un somni. Claro, és que no... Però és la síndrome de l'impostor, saps? És que no tornaré a treballar mai més de la vida, perquè tal. I jo havia anat a... Jo crec que feia com un any havia fet un càsting, que no me'n recordo ben bé, jo crec que era de càmera, simplement, per TV3. I llavors em van trucar de TV3 per fer un càsting.
Val.
I això, quedava doncs, com això, una setmana, una cosa així, per acabar la pel·lícula. I clar, jo, el càsting aquest per TV3 em coincidia amb el rodatge. I jo vaig anar a l'ajudant de direcció, el Fernández Quiro, vaig dir, oh, mira, per és que em passa
favor.
Això, per favor, tal, no sé què. I em va dir, clar, i van poder-m'ho arreglar ajustar, una miqueta, ajustar perquè jo pogués anar a fer la prova, no? Aquesta prova per TV3, que me la van posar en una entrevista fa uns mesos a TV3, clar, jo a la peli anava de Ros Platí,
sí,
heavy metal. Doncs me'n vaig anar a TV3 a fer aquesta prova.
Ai, es va quedar així amb el personatge.
A la d'estació. Clar, no donava temps. Clar, no, però la prova...
Sí. Aquest,
jo no vaig fer la prova per Estació d'Enllaç. Estaven fent proves per Nissaga de Poder. Clar, llavors, jo... Pues estic amb unes pintes que, clar, que eren molt poc de Nissaga i vaig fer aquesta prova. Llavors, em van donar el personatge d'Estació d'Enllaç perquè era, jo crec que era una manera que tenien abans, era com una mena de prova també.
D'entrada, no?
De càsting. Sí. Fas un personatge petit amb una sèrie doncs, que ja portava molts capítols i tal, i si la cosa funciona, doncs acaba sent la prova final per tenir un personatge doncs, fixa, com va ser el d'Elisenda a Nissaga de Poder. Per tant, fer de noia que m'havien violat a Estació d'Enllaç era fort, però clar, venia de lo que venia.
Ja
vull dir que la peli havia sigut bastant més dura. Sí.
Clar, i tu ja, o sigui, quantes dècades portes treballant, Eva? Clar, tu ets molt jove, però ja has passat, no sé si més de 30 des del debut. Bueno, compte, mira, el 1995, Estació d'Enllaç. Abans de...
Susana va ser... Em sembla que
Susana?
Ja no recordo si Susana va ser el... És que no recordo si el 20 de setembre va ser el primer dia de rodatge o en general de la pel·li o va ser el meu primer dia de rodatge, però bueno, fa, pues, jo tenia 20 anys, pues, fa 28.
Vinga, va, doncs va, recordem una mica més de l'Hisenda, a la saga. Va, vinga.
Andamia? Què vol dir mort? No pot ser. Per què mort? No mort. Per què dius que mort, pare? No ho diguis, no és veritat, em sents?
Mal cor?
Jo me'n recordo d'aquesta escena.
I com la recordes?
Doncs mira, perquè havíem marxat la Nissaga, el Miquel Sitjà i jo, perquè, si no recordo malament, perquè, perquè els productors van dir que havíem de marxar perquè érem els bons i perquè ja està, i perquè aquí ja havien tots, o eren assassins o ja estaven morts i que ens anàvem a l'Àfrica de viatge de nuvis.
I ja està.
Llavors vam desaparèixer pues, aquella temporada. Jo crec que això ens ho van dir al juny. Doncs tota aquella temporada fins al desembre vam desaparèixer, que va ser quan tots dos, a més, vam anar a Madrid i vam trobar feina, el Miquel i jo, a Madrid, no? Jo en aquell espai de temps vaig començar a treballar a Menudo es mi padre, que era la sèrie aquesta del Fari, a Madrid. I quan acabo Menudo es mi padre, al desembre, em proposen Compañeros, de fet. I jo els hi dic que sí, però amb una condició, perquè ja m'havia tocat TV3 per tornar a Nissaga, fer l'última temporada, i llavors els hi dic que jo vull acabar Nissaga perquè em fa molta il·lusió i que faré aquesta sèrie aquesta, Compañeros, que jo per mi, doncs això,
clar,
és una
sèrie, clar,
una sèrie d'un col·le, sempre sí. I quan jo pogués compaginar les dues coses. I llavors jo crec que va ser tan heavy la meva resposta a prioritzar una sèrie petita,
no?
Petita, entenem, sí. Amb una final a TV3 respecte a una sèrie a nivell nacional, que el Manuel Valdivia, que era el productor, jo crec que aquella conversa amb ell a l'hora de dinar de Meritos mi padre va ser decisiu perquè jo fes la sèrie, perquè ella em va dir sí, no et preocupis, ho compaginarem. I vaig estar treballant com 6 mesos, 5 o 6 mesos, als matins a Barcelona i a les tardes a Madrid, fent les dues parts. Feia Nissaga al matí i llavors agafava un pont aeri a la una, no me'n recordo tal, i me n'anava a Madrid, feia un parell d'escenes, llavors si tenia aquell dia rodatge i no tenia TV3, doncs em quedava i tornava l'endemà, anava fent això durant 4 mesos. Llavors me'n recordo d'aquesta escena perquè... em donaven aquesta notícia de la mort i a Nissaga es feia moltes escenes a toma única, ¿vale? A Madrid no, perquè les escenes eren infinitament més complicades de figuració, sí. Era un altre tipus de ficció, no? Llavors repetia més, es feia més preses i tal. Llavors estava fent aquesta seqüència sencera, que jo feia altres coses i tal, i llavors picaven a la porta, entraven, si no recordo malament, el meu pare, l'Enric Major, i la Mercè Comas, que no estic segura, jo crec que eren els dos que entraven i em donaven aquesta notícia. Llavors vam fer l'escena sencera i va haver-hi algun error i es va haver de retomar.
Sí.
En el moment que ja havien entrat i ja m'havien donat la notícia, que vol dir que tu, que et diuen, torna-la a fer, però no la tornes a fer sencera, que tens l'opció de poder arribar a l'estat emocional que has aconseguit. No, sí. No, torna-ho a fer ara, torna-ho a fer plorant. Llavors, és allò com de, vale, 30 segons,
donem, 30 segons
per aconseguir la mateixa emoció. I me'n recordo d'això perquè, clar, va ser així... Ho has fet perfecte, eh? Ara, just en aquell moment, bum, torna-ho. Dic, vale.
A vegades tu tens la sensació que, clar, és que us demanen com coses gairebé impossibles als actors, no? Dona aquesta sensació de dir, ostres, pel que estava explicant també, va dir, és que durant 4 mesos, no?, que vas estar treballant a... Jo entenc, que totes les feines tenen els seus quers, però... Uah! Els matins a Madrid, a les tardes a Barcelona, no?, fent aquest pont aeri, tu com creus que ho vas gestionar, no?
Jo crec que superbé.
I com ho vas fer?
Pues perquè Nissaga la tenia molt per la mà, portava molt temps fent i
quina edat tenies, Eva, quan...
Pues 20... Jo crec que tenia 20... Ho vaig fer 22 anys, la primera temporada de Compañeros, o sigui, 22, 21. 21 o 22, no me'n recordo. La gestió de la feina, jo la he portat bé sempre. Perquè m'agrada l'adrenalina, m'agrada el que significa, no? De fet, jo estava molt contenta perquè era una condició que havia posat jo. Vull dir, jo volia fer Nissaga sí o sí. De fet, vam acabar Nissaga amb una samarreta que era tumbes, un cementiri, que posava... Jo vaig sobreviure a Nissaga
Home,
de poder.
És que moria
perquè,
tothom.
Clar, moria tothom. Acaba Nissaga de poder, era una cosa que feia molta il·lusió. Llavors, clar, jo això ho volia fer, volia viure tot el procés, sí. I després jo volia treballar amb la mateixa gent que havia conegut a Menudo es mi padre. Perquè és veritat que quan fas el viatge per primera vegada, no, a Madrid, tot és molt... És molt sorprenent, sí. perquè és diferent, perquè és una ciutat que no coneixes, no tens a ningú allà. I
tan
no.
jove també, perquè es dius...
No, tenia, doncs, això, 21, quan vaig anar.
I estava sola?
Sola, sí. Però vaig arribar allà i em van acollir superbé. I llavors, la productora, o sigui, els tècnics, el productor, els directors, els guionistes... Llavors, part d'aquell equip... una part importantíssima d'aquell equip, era el mateix que es quedava fent Compañeros. No?
Clar, llavors ja va anar rodat, no?
Clar, ja llavors jo em venia molt de gust continuar treballant amb ells, saps? Mm. No, i llavors, clar, com gestiones quan pots fer dues feines alhora però que les dues et venen de gust? Bé, va ser difícil gestionar després el nivell de popularitat tan heavy que va
donar Compañeros. Va ser molt, molt fort, no?
Sí, va ser molt bèstia, precisament perquè no és una popularitat. És a dir, jo ja era coneguda, vull dir, jo la popularitat ja la vaig viure a Nissaga,
sí.
A Barcelona, sí. A qualsevol lloc de Catalunya, diguéssim, la gent em reconeixia, no?
Quina diferència va haver-hi, no?, amb aquest tipus de...
Doncs que el fenomen fan és... O sigui, no és exactament que la gent et reconeix pel carrer i et demana un autògraf perquè li fa il·lusió, perquè t'ha reconegut i tal, no? És com una mena de... Sempre dic que és com una mena d'histerisme col·lectiu que tu et converteixes en una mena de referent, com de... Estàs com que t'idolatren, no? Com que és una cosa que va molt més enllà. És aquest sentiment com d'això, d'eufòria col·lectiva que passa quan tu veus un cantant, no? Quan veus a la gent, això ho havíem vist en els concerts, no? Estàs als concerts, sí. Els fans i que ploren i que tal. Doncs això, que ho tenim amb les imatges dels cantants portat a la ficció, o sigui, als actors. Que no havia passat mai, a més.
I veure una mica els influencers d'ara. Vull dir que éreu... Estava... No sé si es pot comparar, eh?
Però... No ho sé, perquè jo no sé... Perquè...
Tu t'imagines Compañeros amb xarxes socials?
No. Bueno, mira, sempre m'ho diuen i jo, clar, ja, si en aquell moment ja va ser molt heavy, no sortíem, vull dir, va ser un aïllament absolut de...
No sorties de casa?
Bueno, sortia de casa perquè treballava moltes hores.
Però sorties
tot el dia
per treballar?
Sí, jo sortia per anar a treballar i després la meva vida privada, el meu oci, el feia amb la gent de la sèrie, perquè ens vam convertir en amics i perquè estàvem vivint el mateix, i a més, no només amb els actors, això que et deia de que... O sigui, i de fet, avui dia, íntims amics meus són guionistes de Compañeros o directors i tal, vull dir, una part importantíssima de l'equip tècnic que ens vam fer molt amics. Llavors jo, la meva vida a Madrid era, doncs, amb la gent de Compañeros. Només va ser una sèrie que vam estar 4 anys. Però llavors, cada dia, nosaltres no teníem, no és com ara que són 6 capítols, eren 26 l'any, teníem un mes de vacances, no? Tots els dies treballava. Llavors és molt intens, molts dies, no? I després els meus amics de tota la vida d'aquí. O sigui, jo... Per què? Perquè el que passa quan et fas amb aquesta cosa de la popularitat i tal, és que et surten amics de tot arreu.
Yeah.
De cop tothom, ets la més simpàtica, és la més guai, tens més amics, tens més exnòvios, cosa que és curiosa perquè se't multipliquen els exnòvios que tens.
Entres, carai, no?
Sí, no.
T'ha sortit
sí,
això.
Sí, absolutament. Pues això, tu ets com ets, però sí. De cop pues, resulta que ara ja ets la més bufona del grup i tal. Llavors, jo això ho vaig viure malament. O sigui, em va generar una desconfiança important cap a les persones que s'apropaven. I no des d'un punt de vista patològic, saps? Uh-huh. Però és com que vaig ser molt conscient des del minut 1 que al final jo era qui era abans i després d'haver fet Compañeros. Llavors, la gent que jo tenia d'abans... per mi va ser la meva gent, i la gent que jo vaig... les noves amistats que jo m'estava fent, em sentia més còmoda i em fiava més de persones que estiguessin entenent quina era la meva, el meu dia a dia. No? I crec, sincerament, que vam tenir molta sort de trobar-nos, tot aquest grup d'actors i de persones, perquè també et dic que crec que és una situació molt complicada de gestionar quan tens 21 anys. Una popularitat d'aquestes característiques A més, sent tan joves, no? És molt fàcil caure amb coses complicades o que se te'n vagi al cap. O que... I crec que nosaltres vam tenir molta sort que jo aquesta època la recordo, tot i que explico això, perquè és veritat, bueno, que al final em vaig aïllar, però jo no ho explico malament. Vaig ser superfeliç fent la sèrie i amb tota aquesta època, precisament crec, per ser capaç d'aïllar-me una mica del soroll que hi havia fora, no?
Déu-n'hi-do, Eva.
Bueno, no sé. Sí.
Clar, és que és això, que potser la gent, no? Aquest companyero, de fet, amb l'Antonio Hortelano, no, si no m'equivoco, no? Us vau retrobar cites a Barcelona,
sí,
no?
Sí, bueno, això va ser meravellós.
Què, això? Com va anar?
Això va ser... Mira...
Home, perquè tothom esperava, no?, aquesta cita.
No ho sé si tothom esperava, perquè aquestes coses em fan molta gràcia.
Per
aquesta,
què?
Home, doncs perquè, a veure, aquesta cita... Ah, bueno, tothom esperava de la gent, sí. No, pensava que deies de la professió i dic, home, doncs no. Haver-la fet a vosaltres, amb altres sèries, clar. Nosaltres...
Teniu un vincle especial.
No, sí, absolutament. És que nosaltres, o sigui, per això ho hem explicat, però passa que com la gent... Jo crec que la gent no ens escolta. Perquè jo, això de... No, el retrobament, i penso, doncs ja em retrobo cada vegada a Madrid, perquè jo vaig cada mes, i cada mes estic amb ells, ens fem sopars i tal, i a vegades estem uns, a vegades estem uns altres. És a dir, nosaltres no hem perdut mai el contacte amb les persones de la, diguéssim, de la pandilla, no? Clar, jo amb el Toni, a part de que no ha sigut un retrobament personal, perquè jo no havia perdut el contacte amb ell, però jo és una de les persones amb qui més he treballat, mano a mano, perquè han sigut 4 anys, clar. No? Llavors, nosaltres, des del minuto uno, perquè jo vaig anar a fer el càsting, perquè deia, no, volem que facis companyeros, però per la meva edat no sabien si com a professora o com a alumna. Llavors, jo sí que vaig fer una prova, un assaig amb la pandilla, pues per a veure si encaixava, i va haver-hi cachondeo ja des del minuto uno amb tots, que jo crec que ens van dir, bueno, sí, són aquests segur. I va haver-hi molta química amb tota la pandilla, però també amb el Toni, saps? Vull dir, llavors, clar, quan tu no has tornat a treballar després, que no recordo, però va acabar companyes, pues, que fa 25 anys, no? No havíem tornat a treballar mai més. Mira que és difícil. Vull dir, perquè, a més, justament per això, perquè la gent diu, ai, quina il·lusió, no?, que es tornin a retrobar. Home, hola, què tal? Estem en un negoci que ningú havia pensat abans, cap productor, cap director, no, és que no, cap director de càsting, de com ha dit, escolta, aquests dos... Bueno, doncs no havien tornat a treballar junts, no? I clar, va ser brutal.
Va ser brutal, no?
Va ser brutal, perquè... O sigui,
des... Què vas sentir?
Que no, que com si ahir...
Com si no hagués passat el temps.
Exacte, com si l'última escena de companyeros l'haguéssim rodat doncs, el divendres i això fos dilluns. La mateixa complicitat, les mateixes risses, moments aquells que jo pensava, no podré, és que no podré dir la seqüència, perquè em feia gràcia. Hi ha com una mena de... Això també em passa a altres actors, vull dir, amb el Gonzalo de Castro, la Carmen Machi, no, de Siete Vides i tal, no? Però que tens un passat de tanta complicitat,
sí.
No?,
que és indestructible.
Absolutament, no importa el temps que passi, perquè tu t'entens amb aquella persona treballant, o sigui, estàs com en la mateixa sintonia,
sí.
No? I després crec que la gent, que els hi venia super de gust veure aquesta cita, ha sigut increïble. Per això que dèiem abans, el feedback, doncs, brutal. Vull dir, la quantitat de gent que se m'ha apropat per dir-me que havia vist cites i lo important que ha sigut la cita, perquè el porta aquell... passat, la seva pròpia adolescència i que han flipat i que els hi encanta, que jo deia en una entrevista que em van fer, els hi vaig dir, jo crec que gràcies a cites he sigut una mica més conscient del que va significar companyeros per la gent.
Mira.
Saps? Perquè és, ho recorden amb tant de carinyo, és com que és tan especial que dius, tio, però vam fer una cosa molt guai.
Clar, perquè tu en aquell moment eres conscient del que, el fenomen companyeros?
No, era conscient, ho veus com des de fora, és a dir, sí. Tu estàs treballant, tu estàs passant superbé, la meva vida, diguéssim, jo, el meu dia a dia, m'aixeco al matí, me'n vaig a treballar i m'ho passo superbé amb aquesta gent. És veritat que tinc uns hàndicaps, que és això de la popularitat una mica desfasada, no?
Sí.
Però no... O sigui, és com que associes aquesta popularitat a que t'has fet famós, d'acord? ¿Vale? Però jo crec que va ser molt més que això. No, no és que hi hagués una popularitat perquè nosaltres érem famosos perquè sortíem a la tele, sinó que el que vam fer, la sèrie que vam fer, més enllà de jo, del Toni o del Francis Lorenzo, de la Tina, tots junts vam construir un univers, que deia abans, no? un lloc, una escola que per moltíssima gent va ser superespecial i que cadascú de les persones es van emocionar i van connectar especialment amb algun personatge o amb alguna història. I això ha quedat gravat al seu record emocional de la seva vida. I això és brutal.
Això és brutal. Això és el poder, no? També de
la tele.
De la tele.
Sí,
i
sí.
I de les històries que marquen, no?
Sí, sí.
Et veus com a professora? T'imagines a Compañeros 2 o no? Tornaries com a profe?
Saps què passa? És una pregunta trampa, no se puede. Per què? Perquè jo, si em dius, tu tornaria... Bueno, clar, tornaria a Compañeros. Que clar, tornaria a Compañeros vol dir... Mira, fem-ho d'una altra manera. Tu em dius, faries una obra de teatre amb tota la gent de Compañeros? I jo dic, bueno, claro. Perquè darrere d'això que em dius tu, jo per mi és estar treballant una altra vegada amb aquesta gent.
Amb totes aquestes,
clar.
Amb la colla.
Clar, llavors, tornaria a fer un Compañeros? Clar. Tornaries a fer un Siete Vidas? Bueno, imagina't. O sigui, evidentment, no? Crec que quan tens associat tant... la teva vida i un record tan xulo a una feina i a unes persones és molt fàcil. Una altra cosa és si et convé professionalment tornar a fer una cosa així, que això seria un altre debat, no? Que no ho sé.
Si et convé o no?
No ho sé, però jo no sé si professionalment ens ha... Jo no tinc tan clar que el record i el important que va ser Compañeros per la gent estigui directament... sigui proporcional o directament proporcional a el que ha significat... a lo que la professió col·loca Compañeros, saps? O sigui, jo no he rebut el mateix feedback professional. Llavors, clar, no sé.
Eva, tornarem... Mira, és que se'ns ha passat... M'ha passat el temps volant. Jo ja. No sé si... És que... I ara què fem?
No sé, perquè parlo molt.
Jo t'escolto i és que ha estat interessant tot el que has dit.
A mi quan hauràs em diuen, entrevistes de 20 minuts i li poso, em presentaré. Hola, què tal? 20 minuts.
Eva Santolària, si la voleu veure ara, bueno, projectes ja en tindrà. Bueno, és que ara no et puc fer aquesta pregunta perquè no acabaríem, però suposo que projectes en tens,
En tinc, però de moment, mira,
no que
vegin... Jo, todos el meu projecte,
mienten.
Exacte, que vegin Todos Mienten, que la disfrutin i que si poden fer feedback de locals i sembla, doncs mira, mira que millor.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Que es porti molt bé els Reis.
Això espero, m'he portat superbé.
Però segur que et portaran de...
No, m'he portat superbé.
Com portes allò de l'exercici? Em fas o no?
Sí, però clar, el Nadal no, i ara el dilluns comença una altra vegada.
Vale. Doncs mira,
serà duríssim, però...
Ara presentaré el Jordi Soler del DIR, que ara parlarem amb ell perquè ens doni aquests consells per tota aquella zona. Jo també, estic en la llista de bons propòsits, fer més exercici, no sé per on començar.
És duríssim. Sí.
Eva, queda't amb nosaltres, si de cas, si no, fins a les 5, amb el Jordi. Vinga, moltes gràcies, Eva Santolària. Vinga, va, que marxem a publicitat i tornem amb el Jordi.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
A qui demanes ajuda quan ho necessites?
Quan jo vivia al carrer, una veïna es preocupava per mi. Malauradament, 4 de cada 10 persones sense llar no tenen ningú en qui confiar. Comptar amb tu ens pot canviar la vida.
Implica't i col·labora amb Arrels Fundació.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Jordi Soler.
Jo, present.
Què hem de fer?
T'ho diràs?
No, toca'm el crustro, per què?
Perquè anem 10 minuts tard.
Només 10 minuts.
No sé, a mi m'han dit, amb 10 minuts entres, això fa 20.
Va, el Jordi Soler segur que us sonarà perquè ja ha estat amb nosaltres en una altra ocasió. Tenim a la Marta Jarque...
Amagada.
A veure si treu el nas per aquí, jo crec que sí. El Jordi Soler és director tècnic i coordinador d'esdeveniments al DIR i amb ell volíem parlar el temps que... A veure, jo crec que ens pots donar les claus ja directament. Abans d'arribar a les 5, gimnàs després de festes. Per on vols començar?
Pel principi, no, diuen?
A veure... I quin és el principi? Perquè jo ara li deia a l'Eva, jo sóc d'aquestes que dic, sí, sí, cada any, quan arriba el 9 anys, tal, pam, pam, què hem de fer? Exercici, és que està al capdavant de la llista. Què ens recomanes?
Depèn de quin és el teu objectiu, quin és el teu propòsit, no? Perquè ara és la moda, no?, de fer els propòsits de principi d'any. Des d'on vens, què has fet, què has deixat de fer, què necessites... Clar, en funció de tot això, doncs, pots fer una cosa, pots fer una altra. Què és el que fan habitualment? Potser, no? La pregunta és, què fan habitualment els nostres clients quan venen el primer dia després de festes? Bueno, doncs es posen com amb els remordiments a fer tot el que poden per intentar creure que baixaran de cop aquest quilo o dos quilos que acaben de guanyar.
Mira, tenim la Marta per aquí. S'està voltant. Marta.
Perdoneu, eh?
No, home, no passa res.
Estava escalfant, Jordi.
Sí, m'agrada.
Això és important.
Vens a la classe d'espíring?
No, sí, no, jo et volia preguntar, que clar, les classes suposo que la Mercè ara que t'ha fet anar una mica tard, això els que sou professors, per exemple, d'espíring, aquí heu de complir amb els horaris al 100%, no?
En punt comencem la classe.
Veus? Veus, i això ja comença malament. Déu-n'hi-ho. Hi ha molta gent aquests primers dies?
Sí.
Ho heu notat o no?
Hem notat el que va ser aquest dimarts i ahir... més presència de gent a lo que és als clubs. Per què? Perquè aquests dies festius hi ha molta gent que, doncs, que està de vacances o desapareix, no?, de la zona. Tanmateix, encara no es nota el boom que esperem la setmana que ve.
Demà és la setmana forta.
Clar. És a dir, demà segurament serà fluix, sobretot a la tarda, per la cavalcada,
la que
si
ve.
No plou.
Clar.
I la
plourà,
setmana...
eh?
Sí, això està clar. Sí. A més, ho necessitem. I dilluns, dimarts, és quan tothom tornarà al gimnàs. Tot i així, ja, per exemple, aquest dimarts vaig fer una classe d'espíring a Sant Cugat.
I què?
Habitualment són 38-42 persones, eren quasi 50.
Ah.
I algunes cares noves. Per tant, vol dir que això dels propòsits ja...
Cares que potser no tornes a veure mai més.
Això ho sabré ara, que torni a pujar a Sant Cugat.
Però això és un clàssic, no?, quan comenceu les... Hi ha moltes cares noves,
sí,
no?
Exacte.
Sí,
exacte. Home,
sí?
Les cares noves, veus que fan així, no?, que s'amaguen.
Que s'amaguen. I quan dius... O sigui, quan vosaltres heu notat quan comença aquesta davallada? O sigui, quan el rep...
Sí.
O sigui, som molt pessimistes, jo crec. Que
sí, home, ho tenen però... tot controlat.
Però jo crec que si ho deixem clar, potser la gent així els motivem encara més, que han de passar aquesta fita, no? Quin és el mes que noteu de... Ui, el...
Febrer.
O el mes...
Mitjans febrer és quan notes petita davallada de cares noves que dius, ui, aquella cara ja no la veig.
Ja no hi ets.
Però sí que és cert que des del post-Covid hi ha hagut un canvi. Hi ha hagut un canvi en el que és en els usos de gimnàs.
Mm-hmm.
O sigui, així com abans de pandèmia, unes cues immenses al gener i al setembre, tot ple, i al final de febrer ja tornava a estar tot tranquil, els de sempre, mm-hmm, això. Ara no, ara ja és molt com més pausat, més continuat.
Sí,
sí que hi ha els punts, doncs, setembre, el que és gener... Setmana Santa, no? Ai, 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 que se m'acosta l'estiu, no? Però té un biquini. Saps? Som i corre tots. Però com que la gent que ve al gimnàs és bastant més constant, notes menys les davallades.
Val.
Saps? I també notes menys aquestes puntes tan altes que tenim a vegades.
I què em recomanaries? Jo ja parlo per mi. O sigui,
bé, fas ben fet.
O sigui, per exemple, jo represento a un col·lectiu ara mateix, d'aquella gent que comença l'any, això que deia abans. Quines classes hauria de fer, al dir, per exemple? Perquè suposo que deuen haver... O...
Primera pregunta que et faria, què has fet?
A la vida?
Sí.
No, res.
Res. Seure a la butaca, no, i parlar per la ràdio.
Això mateix. Ja està. Xerrar.
I exercici, res de res. No?
No,
exercici a la tele.
Sí. No.
Poca cosa.
No, jo en el seu dia era molt bona,
això sí,
esportista.
Què
però
feies?
Jo què feia?
Esport d'equip o individual?
D'equip.
D'equip? Quin, sí, equip? No vull dir que equip.
No,
quina
d'esport.
Disciplina?
Bàsquet.
Bàsquet. Ah, sí. A quin equip?
I tenis, també. No, a l'escola.
A l'hora?
Molt bé.
Ja et dic molt, no?, quan et dic l'escola. Sí, fa molt temps. Ai, Jarque.
Sí, però ara fa poc vam anar a caminar... I és veritat que a mitja caminada ja vam començar a flaquejar.
Fugar tampoc, però...
No? Bueno.
Bueno, sí.
Hauries de fer una entrada progressiva.
Val, com començo?
Doncs primer poses un peu al gimnàs i marxes, després els dos...
Primer entres, marques que entres, el selfie, per...
i surts. I ja fa.
Avances fins al vestidor... El tercer dia puges escales fins a la sala.
I el febrer ja, la cara nova ja.
Ja la tens. No, el teu cas seria, doncs, venir de forma moderada, intentar no venir tots els dies, dia sí, dia no, per exemple, per donar una mica de recuperació.
Bon consell.
Sobretot classes d'una intensitat mitja, no fotre't el primer dia ja directament al body pump.
Va.
O a una classe d'espíning.
Estiraments.
No, tampoc. Això al final. Vaja. Però classes més suaus, no? O d'intensitats, com pot ser un total body, que és un entrenament general, però d'una intensitat mitja, que et permet començar a entrar, que no tens aquesta sensació de que l'endemà et lleves i estàs que no et pots moure, no?
I a mi m'agrada molt aquella que teniu del cul 10. Clar, això què passa aquí?
Ho diu tot el títol.
Però tu assegures? Quantes sessions has de fer?
Jo no ho asseguro, però puc assegurar que l'obsessió en el gimnàs pel cul 10 hi és.
Jo ho he fet,
La sessió de cul 10.
Però això funciona?
Sí. Bueno. Si ets constant i ho fas, i a més hi si sumes constant altres temes, aconsegueixes el cul 10.
Bueno, d'aquí l'estiu arribem o no al cul 10?
Cul 9 ens quedarem.
Intensitat, sí. Bueno. I també cal veure el punt de partida.
0. Cul pla. Cul carpeta. Amb l'expectativa d'acabar, bueno, 10.
Bueno, doncs escolta, i a veure, clar, no anava a dir no té gràcia, perquè la Harkey tu ja tens un nivell.
Jo tinc la pulsera del dir. També sóc d'aquelles que vaig a marcar de tant en tant.
Això ja és un esforç muscular per aguantar-me.
Sí, i cerebral, eh?
Sí. Jordi, no, el que sí que et volíem preguntar. Propers esdeveniments que teniu previstos de fer el dir, perquè l'última vegada que vam parlar era el Pedaleja, la Harkey... com a supervivent.
Exacte.
Del Pedaleja.
A veure, el més immediat ara mateix, si no hi ha canvi sobre la taula, el més immediat és la cursa científica de l'Hospital de Sant Pau.
Veus? És que aquí hauríem d'anar. Quan és això?
16 de març.
Bé. Tenim temps de preparar-nos una mica, la gent que ens estigui escoltant des de casa?
Antigament eren un parell d'hores de donar voltes.
Què vols dir donar voltes?
Vol dir, durant 2 hores no n'és top.
Dues hores són moltes hores,
I això s'ha anat acotant, val? I el que s'ha fet és, durant 90 minuts... Qui vulgui córrer 90 minuts pot córrer 90 minuts, però el que es comptabilitza són les 5 voltes més ràpides. Per tant, tu pots fer 3-4 voltes i fer una volta molt ràpida, descansar, tornar a fer-ho...
M'agrada.
És totalment solidari. Tenim gent que ve a fer, a veure si aconsegueix ser el primer, segon i tercer, hi ha gent que es passa una estona caminant, trotant, fent un caco, o sigui, camino-corro...
Un caco?
Sí.
Que és un caco.
Camino-corro. Escolta'm, i com ens hem de preparar per aquesta cursa? És a dir, cinta, classes...
Cinta mateix, on anar a fer trotes suaus per la ciutat, així vas, o per carretera de les aigües, i amb això en tens suficient.
I això és 16 de març, has dit?
16 de març.
16 de març.
Sí, entremig...
S'ha de ser soci del DIR per apuntar-s'hi o no?
No. Després, entremig, en principi, hi ha idees, però encara no hem acabat de concretar, i ja la que tenim ja concretada és el 26 de maig... cursa diagonal d'Ir Guàrdia Urbana.
Aquesta...
Distància ara mateix confirmada 10 quilòmetres, pendent de confirmació 5 quilòmetres. Una idea que hem llançat aquest any, que és la milla, a veure si ens donen l'okay amb la milla de diagonal, més la Kids. La Kids està consolidada.
Aquesta ens hi podem apuntar, la Kids?
La Kids guanyeu segur.
Kids, home. Clar. Però escolta, tota aquella gent que de cop i volta digui, va, aquest és el meu any, vull començar a córrer, no? Perquè ara, avui, hem conegut a Barcelona que també no hi sé quantes curses, no? Ja estan.
Avui BTV. He vist que BTV, sí? Si m'han passat l'enllaç, hem mirat si estàvem nosaltres i sí, som.
Quin consell li donaries a aquesta gent, Jordi?
Els que comencen de zero.
Que comencen de zero i
volen... Que no s'obsessionin. Ara mateix, justament, abans d'entrar, estava fent un xat amb una noia que em diu, faig la mitja i m'agradaria saber com estic. Dic, hòstia... Falta un mes i mig per la mitja.
Ui. Sí. Clar, aquest assessorament també que heu de fer, no? Vosaltres,
correcte,
una mica de coaching.
Correcte. No, a veure, al final és d'on val entonar-te, no escalfar-te els dits i...
a totes.
Apuntar-me a totes, si no tenim molt clar quines vols córrer i a partir d'aquí fer una preparació. Sí.
No, mira, és que hem d'arribar a les 5 i sé que has de marxar, oi?
Podríeu estirar 10 minuts.
Ah, sí?
Sí.
Acabem. Doncs ho estirem.
Fem estiraments.
Vinga.
De mentre.
Cul 10.
Anem a escoltar a la Sandra, fem estiraments nosaltres i tornem amb el Jordi. Fins ara.